hi ha un factor que jo crec que és impossible de controlar, que és inevitable, a la vida, que és quan te n'adones que no saps res, però res, que estàs desconnectat absolutament de la música que escolten els nens i els joves que surten de les escoles, dels instituts, al final de la jornada. No? Dic que és gairebé inevitable perquè és possible que cap generació s'hagi entès amb l'anterior ni amb la posterior, musicalment parlant. Segurament, a molts dels adolescents que teniu a mà en aquests moments, si els preguntéssiu quina música escolten, és possible, molt possible, que sigui semblant a això. I ara ja parlo a nivell personal. Hi ha un moment en què t'adones que ja no formes part, diguem-ne, de la joventut més directa, que és quan no saps exactament quins són els grans referents de tota aquesta generació. I entre altres coses, segurament perquè cada generació, els circuits de la música es poden resseguir, però només fins a cert punt. Nosaltres podríem mirar les vendes de discos, no? Però hi ha tota una sèrie de persones nascudes, que ara puguin tenir entre 15 i 20 anys, que potser en comptes de resseguir-ho amb la gran indústria i en comptes de buscar quins són les seves icones, diguem-ne, musicals i culturals i, per tant, els que modelen també la seva personalitat, en les grans llistes musicals ho hauríeu de buscar en els circuits independents i fins i tot a internet, vídeos de YouTube, xarxes socials, etc. Qui sentim, la veu de qui sentim és una estrella, és una sensació, és la veu d'una catalana de Vilassar de Mar que està ara mateix, jo podria dir, al centre de l'huracà. Porta la premsa de Corcoll, això en dono fe, i no para de fer concerts. D'aquí a pocs dies s'anirà cap a Estocolm, després a Roma, i d'aquí a res, el 15 de juny, tornarà cap a casa per anar a un festival de tan emblemàtic com és el Sónar. Només té 20 anys, ara l'heu sentit somriure, i tot això, jo diria, i ara li pregunto, li ha passat en només un any. El seu nom artístic és Bad Gyal. Què tal? Com
molt
estàs?
Bé, aquí.
Bon dia. Moltes gràcies per venir al programa.
Gràcies a vosaltres.
Un any?
Per rebre'm.
Ha passat un any?
Mm-hmm. Sí,
tot això
un
que
any.
Estic comentant,
sí.
Aquest canvi.
Sí. Bueno, pues, jo crec que és també a causa del que deies tu abans, jo crec que és per on els circuits independents han vist una llum, no? Una mm-hmm. oportunitat i tal. I jo crec que això és el motiu pel qual ha anat tan ràpid amb mi, perquè internet és tan ràpid.
Hi ha dos dels teus vídeos, que després els escoltarem, penjats a YouTube, que sumen entre els 2-3 milions de visites. Per la teva generació, per als que teniu entre 15 i 20, per entendre'ns una miqueta més, el fet d'internet és absolutament vital. És a dir, mm-hmm. pràcticament una cançó sense un vídeo bo que estigui al YouTube no funciona.
Depèn. Depèn. El vídeo és una eina que és molt atractiva, igual que jo vaig tenir aquell primer contacte amb l'MTV,
sí,
amb el vídeo,
sí, sí,
i tal, i em va impactar molt, però jo penso que al final som músics, estem fent música i el que s'ha de valorar és la música. Te lo voy a hacer el low, yo no bailo dembow,
papi, sé que pa' ti nuevo, esto se llama dembow. Jo crec que una cosa que has dit és molt important ara quan... Jo deia que l'actitud és important davant d'un vídeo i al final l'origen d'aquesta música, per això ara pregunto el trap d'on ve.
El trap ve d'Atlanta, de Chicago, de zones de zones males dels Estats Units i tal, i de ghettos, sí, de barris, de ciutats que conviuen blancs i negres, però de la població negra, diguéssim. Mm-hmm.
Però ciutats empobrides, que potser havien
ciutats
estat industrials...
Ciutats empobrides i amb problemes de... O sea, no la majoria de la població és pobra, viu així, mm-hmm. punt, no passa quasi res, vale, hi ha una mica de delicte i tal. No, ciutats molt problemàtiques. Mm-hmm. Ciutats en les que la majoria dels xavals que no tenen res pues, acaben escollint la droga més que buscar-se una feina o perquè...
I és una forma de protesta per ells,
I
una
trap,
sortida.
No és una protesta, és que s'entén malament, o sigui, no és música política, no és, mm-hmm. no, és manifestació i punto mm-hmm. de com és la seva vida, no? I ja està. I és per això que el trap parla de drogues, que el trap parla de quilos, que el trap parla de... putes...
Sí, no i sé. De diners...
Mm,
i de,
exacte. No?
Però, clar, evidentment, si s'adapta el trap o el dancehall, en aquest cas...
Però el trap i el dancehall són molt diferents. Si vols,
ah,
després
sí?
ho parlem,
no,
perquè
digue-m'ho.
Li passa a tothom que relaciona molt aquests dos estils mm-hmm. i no tenen res a veure. L'únic que tenen a veure és que venen de zones desfavorides,
sí.
Estic d'acord, però un és un estil que neix a Chicago, Atlanta, cunes de barris desfavorits, i l'altre és un estil que neix a una illa...
Mm-hmm.
que està molt menys desenvolupat tot, que no hi ha població blanca quasi bé, que és tot molt més gueto, saps? O sigui, realment sí que està molt, molt aïllat el dancehall i és que ja només de so és otra movida, saps?
Val, però també t'ho preguntava, perquè la gent que està fent trap, per exemple, a la ciutat de Barcelona o l'entorn, ni Vilassar ni un barri de Barcelona són ni Chicago ni Atlanta ni tan sols Kingston, per entendre'ns. No? Per tant, no. Quan tu agafes una música així i la trasllades aquí, has d'adaptar determinades coses i la realitat teva és la que trasllades.
Jo parlo de lo que jo he viscut. Mm. O sigui, jo no m'he mort de gana, jo no he polit droga, jo no tinc una pistola a mi casa, però jo des dels 16 anys estic currant, o sigui, fins ara, he estat currant com una desgraciada, he sigut molt independent a la meva família, que me l'he estimat molt i m'han donat molt amor, però tinc molts germans petits també, llavors he sigut com sempre la que sabia d'espavilar i he entès que són ells els que han de tenir més oportunitats que jo, no? En segons quines coses, i jo transmeto pues, una mica les problemàtiques de la meva vida. No em sentiràs dir mai passo farlopa perquè ni tan sols m'he fotut una ratlla.
Però aquí,
jo,
existeix, saps? Gent, aquí existeix gent que
però
pot haver explicat
gent,
això,
o sigui,
que ho canti, que no ho ha fet mai.
Hi ha molta gent que és molt feca i que no és veritat, però hi ha
Perdona,
alguns...
Perdona, ara necessito el diccionari. Feca, què vol dir?
Que és fake, és de mentida.
És falsa.
Sí, que és fals.
Jo deia que en un any la Bad Gyal, amb qui estem parlant aquest matí, s'ha convertit en una estrella. Dèiem que d'aquí unes setmanes tocarà el sonar, però se'n va per l'estranger, per Europa. En un any la teva vida ha fet un tomb o no? T'ha canviat moltes coses? Has deixat de fer alguna cosa?
Sí.
Sí?
A veure, jo ara... O sigui, mira, jo l'any passat, quan vaig començar fent música i això, estava una època de la meva vida que no tenia com res a fer, que estava una mica perduda, no treballava, no estudiava, no tal, estava sempre... Sempre estava al carrer, saps? O sigui, jo vivia a Vilassar i no tenia pasta per pillar-me un pis a Barna, però jo em pirava al matí de la meva casa i...
Fins al vespre, ja.
I ja no tornava, saps? I jo feia vida al carrer i tot i tal, i jo sóc feliç així, saps? O sigui, és una de les coses que em fa molt feliç, però ara ja no em fa feliç igual, saps? A mi estar al carrer, o estar al centre, o estar al Macba, o la gent em mira, o jo què sé, sortir de festa segons quins llocs que cada any anava... Sí, i jo què sé, jo anava a llocs de festa que estava a la meva bola i ningú em molestava, però ara ja no ho disfruto, no, ni jo ni els meus col·legues que van amb mi.
Mirem enrere i recapitulem en tot aquest any de bogeria. Aquest és el primer que penges, que és Bandolers, que evidentment tu has fet moltes coses i per algun lloc vas començar, i després va arribar un segon que va ser una bomba. Bye, 7 d'abril de 2016, que és una versió d'aquesta cançó de Rihanna, que abans amb el micròfon tancat en parlàvem. La Rihanna amb aquest tipus de música, quina relació té? Clar, és que jo, la Rihanna, jo pensava és dels Estats Units. I no.
La Rihanna és més lista que l'hambre, per empezar. Quan jo vaig veure que la Rihanna treia aquest tema, vaig dir, ja està, saps? O sigui, ai...
Perdona, perquè aquest tema és diferent de tota la resta.
Aquest tema és
un dancehall.
Té molta més influències dancehall.
És com si hagués tornat a casa, ella.
Sí, i se l'ha tret amb el Drake, que és un canadiense. Dic, jo, si aquests dos estan fent això ara, és que algú passarà. O sigui, si la Rihanna ha crescut, ha escoltat dancehall, en sa vida ha fet dancehall, i ara, el 2016, es treu un tema dancehall, què passa, saps? Jo puc fer coses molt més guapes que aquest remix.
El Pai, que el cantaves en català, que per cert, evidentment t'ho han preguntat mil vegades, suposo, i quan dones entrevistes a fora... Moltes de les visites que reps als teus vídeos no són de Catalunya, evidentment, la majoria, de fet. Que et deuen preguntar què és aquest idioma estrany en què cantes algunes de les teves cançons, clar.
Sí que m'ho pregunten, però jo què sé, jo quan faig una cançó no penso molt en l'idioma, és més una cosa natural.
Com fas una cançó? Quin és el procés?
Si em veiessis.
M'agradaria, mireu una càmera.
En veritat tinc a l'estudi me casa, o sigui, tinc una habitació me casa i només tinc un micro...
Sí.
A l'ordinador, una targeta de so, un autotune físic i una caixa de sabates fica al micro que va fer el meu nòvio perquè no ressonés tant, però ja està. I d'allà surt el so, però el que passa és que tinc la sort que curro un penya que és molt crac i que em toca la veu de puta mare, que si no...
Què és això
no sé
de l'autotune?
L'autotune és un plugin que, bueno...
Un programa.
Sí, un plugin és com un efecte de... Mm-hmm. Que tu fiques al programa... És que, a veure, jo no soc productora, que ara aquí quedaria com el puto cul. Però que l'autotune, això, que és un plugin que serveix per refinar les notes, per acostar-les a una nota o altra, també s'ha de saber utilitzar l'autotune,
sí.
És a dir, hi ha gent que li fa molt més bonus que altra, també cantarà en directe això es nota, saps? I res més, és un recurs que t'acosta una nota o altra perquè queden unes melodies guapíssimes i fa jocs molt guais.
Quan te n'adones que està passant alguna cosa amb el que tu estàs fent? Perquè potser reps una trucada o algú et ve a buscar o també un missatge que diuen podries fer un concert? Quan te n'adones que canvia alguna cosa?
Quan vaig treure Pai, és que amb un tema ja tothom demanant-me jo, tio, que només tinc un tema i és un remix, tranquil,
no podies fer concerts, no? Clar, amb un sol tema.
O sea, no, clar que no podia. El primer concert me'n vaig anar a Galícia, em pagaven una merda i al final em van pagar la meitat de la merda, saps? O sigui, imagina't, al principi és heavy, però després ja dius, la indústria és dura, o sigui, si tu comences i això està dur, encara que tothom et conegui i et recolzi i tal, te la foten igual, saps? Llavors és quan dius, vinga, anem a fer les coses bé i no l'acabem més. Fet per mi, hauries d'entendre per què són així.
Quan entro a la pari ens lliguen el bit, perquè saben que com jo ja no hi ha res per aquí. T'han vingut a buscar multinacionals o no?
Sí, quasi tota.
I?
I mec.
No, si no, que no. Que no t'interessa.
No, però que jo no entenc el model de multinacional com un model que s'acosti a el que jo vull fer. O sigui, les meves idees són les meves idees i jo no li haig de demanar permís a algú per penjar la música a internet. Per exemple, ja t'ho comentava abans, fa una setmana vaig penjar un tema que el beat és d'internet, està patat, sona com el cul, però...
Però a tu t'agradava.
Però jo gasto la música i la faig així, i abans de tot això la feia així i la seguiré fent així, saps? O sigui, que el fet d'estar amb ells és una ajuda i no un impediment a ser jo i a seguir fent la música com em surt, saps?
Però dir no a multinacionals és dir no a diners, també.
Sí, però a mi em saben millor els diners quan me'ls he fet jo mateixa, saps? Mm. I també sé com van les multinacionals, he vist les cares de les multinacionals i no m'han agradat. Ofereixen molta pasta, molta, molta, i dius, vale, però què? Quan ofereixes tanta pasta, què vols a canvi, saps? Solo quiero el money,
donde está el casa. Insisteixo, intentant fer... jo deia al principi que hi ha un moment en què te n'adones que s'ha trencat una connexió entre la teva generació i la que ve després, no? I jo avui estic fent una classe, avui estic aprenent quina és la música que escolten amb 15, 16, 17, 18, 20 anys i a més tenint la sort de tenir al davant una de les persones que en aquests moments està més en boga i que està a l'ull de l'huracà, que és la Badiel. La forma de produir és molt estranya, o molt... No sé si dir...
Molt hincha, molt tal qual.
Molt de casa teva.
Sí.
Això no ho canviaràs.
Què va?
No aniràs a un conya, estudi no. A fer una altra
A veure,
cosa.
Potser si penso que tinc un tema que és un concepte que requereix que soni de puta mare en un estudi no sé què, o si vull fer un àlbum super seriós o una mixtape super sèria i tal, doncs sí, o sigui, no em tanco, però ara mateix jo treballaré com a mi m'agrada treballar, fa res, que tinc el micro i tot muntadet a casa i la veritat és que... M'agrada molt currar sola, les primeres idees sola i tal, i després ja amb el productor o amb qui estigui, doncs de risa, saps? Però és com que estic allà 2 hores escoltant música, no sé què, així, una mica entrant en el mood, i després em surt fer temes, però jo entenc crear com una manera molt lliure, que no hi hagi pressió. A mi una mica de pressió ja... Em trenca la màgia.
Mira, jo volia acabar l'entrevista fent-te, escoltant un tall de veu que em sembla molt divertit, que li vaig preguntar a la Cristina, perquè a mi em sonava, de fa molts anys, en aquesta ràdio, el programa del Jordi Basté, el Món RQ, va entrevistar el teu pare, que és l'Eduard Farelo. I ara que em deies que la teva família t'havia comprat, després de posar-te molt pesada, un disc, i l'havies estat escoltant a casa, jo crec que devia coincidir per l'època, potser un parell o 3 o 4 d'anys més tard, però a l'entrevista va sortir el tema de la música i de la família. Et sembla que sentim què és el que va dir?
Va.
No podia fallar a la Casa Azul i el Guillem Milkyway aquí, perquè és una cançó que en una de les festes canta la gent.
Sí, sí, és un moment molt trist de la pel·lícula, malgrat el que pugui semblar per la ràdio, però sí.
Has agafat alguna d'aquestes cançons i l'has posat a l'iPod, o tu no gastes iPod i vas amb el ràdio cassette?
La majoria d'aquestes cançons formen part del meu iPod, ja, sí, sí.
Ah, sí?
Sí, sí.
I a les criatures els hi passes, això?
Sí, però també és igual. Deixem-ho estar, perquè tinc una... La meva filla gran té 12 anys i ara el pitjor que podria passar és que escolti reggaeton, que és el que fa.
Ai! Reggaeton, escolta la teva filla.
Sí,
12?
Sí, 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 sí. I dius, però tu no t'adones del missatge sexista? Sí, sí, tens raó, papa, però la música és molt guai. Ja està. Estan condemnats a no entendre'ns.
Quina frase, al final, eh?
Lo heavy és que jo tinc 4 germans petits i tinc 2 germans petites, les més petites, que són bessones, i van aprendre abans el... Apocalú... que el sol solet, saps? O sigui, les més germanes petites cantaven reggaeton ja només amb panyal. I no sé...
M'encanta la frase del teu pare, per això al final estem condemnats a no entendre'ns, que suposo que al final és una frase que pot dir qualsevol pare a la història de la humanitat, eh?
Clar, és que potser el meu pare ho entén, o al principi... Al final ja et recolzen, saps? Perquè veuen que et va bé, que no sé què, que és el que et fa feliç, que no sé què, però al principi, quan li saben que estàs fent música...
Però és que és un altre llenguatge.
Clar, però al principi no saben ni que estàs fent música. Ja. Veuen que estàs perdidíssimo de la vida. Que tal, que mira, que no vols estudiar i que et fiques a treballar perquè si no, no tens ni per res. Mm. Diuen, què li passa a la meva filla, tio? Què li passa? Mm. I després veus que tu... Tens unes altres inquietuds a dintre, saps? També jo he sigut la gran, potser el meu pare s'esperava que li sortís allà una... Jo què sé, sempre... També m'he agafat el bo, no?, del meu pare, que és un currante, que ha tirat una família que supernumerosa adelante.
El teu pare és un crac.
Meu pare és un sacrificat, o sigui, a mi la penya em veia, em diu, el teu pare surt a la tele, no sé què, tu de què vas dient que jo me gano mi dinero, no sé què. Mira, a mi el meu pare no m'ha donat res gratis a la meva vida, perquè no són els seus valors, perquè ha crescut en una família en la que s'ho ha hagut de currar molt i... tindrem diferències de música o d'estils o de tal...
Però aquí no.
Però al final és el mateix. Potser els principis dels teus pares no t'entenen, però la tenc que a tu és aquella i tu seguiràs fent allò per guanyar-te el que tu vols, no? Perquè, jo què sé, jo mai ha sigut... Potser un altre pare, si m'hauria tan perdida, m'hauria dit, niña, vete a Anglaterra a estudiar anglès i te pago la estància. No, el meu pare és en plan, espavila't ja d'una vegada i fes alguna cosa, i mira, això estic fent.
M'han dit que fins i tot la teva àvia, en fi, li encanta la música.
Mira, la meva àvia em deia, eres como los Rolling Stones, siempre han sido muy transgresores, no sé què, bueno, la meva àvia ho entén, té un prisma general de les coses.
Exacte.
I això és el bo, que és una dona sensible i tal, i mira, ha parit el meu pare i tenen més o menys un prisma general de com va l'art i com evoluciona i tal, i entenen el que passa amb mi. El que faig o el que parlo ja és una altra cosa, però el que, per què passa, sí.
Ella és la Batguial, és de Vilassar, té 20 anys tot just ara, i és una de les estrelles emergents d'aquest tipus de música, del dancehall, fet aquí, a més, que la criden de fora, que la criden de la resta d'Europa, que el juny serà el Sonar com una de les peces clau també i sorpresa d'aquest any, i que explica molt bé, em sembla, el que ens ha estat explicant, el so d'unes generacions, en certa manera, i que ens va bé a la resta també conèixer-lo. Moltíssimes gràcies per venir, Alba.
Gràcies a tu.